Continua l'espai interreligiós a Nova Ràdio Lloret, avui totalment amb religió catòlica, primer amb el magazín Església Viva i seguidament amb el rector de la parròquia, és mossèn Josep Maria Castellà. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots i bona primavera, eh?
Sí.
Ja ho anem respirant. Ja.
Sembla que la cosa ja s'encamina.
I a l'Església, temps de Pasqua, és temps de primavera, temps de vida. No sé si algú se'n dona compte, però aquests dies anem veient tota una sèrie de signes de vida nova. Comença a haver-hi el temps dels casaments, nova vida, les primeres comunions, nova vida, els batejos. Hem tingut alguns dies doncs, així molt ple de famílies amb les seves criatures. És nova vida, no? Primavera.
L'activitat i veure la gent com es mou és signe de vida, de vitalitat.
Tot Lloret torna a reviure, sí. I a l'Església també hem de ser una mica l'exponent d'aquesta vida no tan superficial, sinó més interior. Ho intentem, eh?
La del bon pastor, una vida així.
Bé, aquest diumenge, precisament, doncs l'Evangeli ens parla de que Jesús és el bon pastor.
I nosaltres les bones ovelles.
Ui, això li han de molt esgarriades, eh? Diu que amb una d'aquestes imatges diu que els separarà, eh? Posarà les cabres en una banda i les ovelles en una altra.
Ui.
Això, amb una escenificació d'una mena de judici final. No, a veure, el bon pastor és una imatge molt maca, i ho he comentat altres anys també a l'arribar aquest diumenge, i és una imatge que ja es feia servir en l'Antic Testament, en el sentit que en el rei d'Israel l'anomenaven pastor d'Israel. I a Déu també se l'anomenava pastor d'Israel. O sigui, d'alguna manera equiparaven la feina del pastor a la feina del governant. El pastor guia, el pastor va al davant, el pastor vol el bé de les seves ovelles. El pastor portarà les ovelles allà on doncs, pugui trobar aigua abundant i pasturatges. Per tant, és una imatge molt, molt maca. I també, ho vaig dir alguna vegada, abans de que a les esglésies, a les petites comunitats cristianes dels primers segles, tinguessin la imatge del Sant Crist, tenien una altra imatge, la del bon pastor. S'ha trobat alguna imatge molt, molt, molt antiga, més antiga que qualsevol Sant Crist, no? I era la imatge aquest del pastor que porta l'ovella sobre les seves espatlles. Per tant, ens identifica molt amb el treball, amb la manera de ser de Jesús, i com que sempre ens anem emmirallant, doncs diem, a veure, com avui també cal ser bon pastor. Hem sentit en la primera part d'aquest magazín doncs, les paraules del bisbe, i el bisbe doncs, ens parla d'una manera d'actuar a l'Església, una manera de fer de pastor. I, evidentment, el model és Jesús, el bon pastor. I m'agradaria parlar d'això avui.
Molt bé. No?
Perquè, esclar, els capellans que som? Som pastors o som gossos de tura?
Bon dia.
Home, clar, si el bon pastor és Jesús, nosaltres no arribem pas en aquesta alçada. Però, vaja, també hem de fer molta feina, els gossos d'atura, si estan ben ensenyats. Bueno, una mica pastors em penso que sí, que ho podem ser-ho, no? Almenys els bisbes estan cridats a ser pastors i nosaltres, com a col·laboradors del bisbe, doncs també tenim això. I me volia referir a la paraula pastoral. Moltes vegades hauran vist la gent, per exemple, a l'agenda, posem reunió del Consell Pastoral de la parròquia. Què és el Consell Pastoral? Doncs mira, no és el Consell d'Economia. Per tant, això, la pastoral és, diguem-ne, l'estil de treball de l'Església, el treball de l'Església. Pastoral seria l'acció. Pastoral seria, doncs, no es tracta senzillament d'idees, no es tracta senzillament de fer discursos, sinó l'acció. És la com portar a terme els projectes, la idea mare. Hi ha una cosa fonamental, no? Que Jesús doncs, ens diu, no va dir pas cap estratègia ni cap màrqueting de com havíem de fer les coses. Senzillament diu, aneu, aneu per tot el món, no? I comuniqueu la bona nova que jo us he explicat. I quina és aquesta bona nova? Aquesta bona notícia? Que bona nova vol dir evangeli, o sigui, evangeli vol dir bona notícia, no? Aneu, expliqueu l'evangeli. Quin és? Que Déu ens estima. Que ens estima a tots. No només a uns perquè són més guapos o perquè són més rics, no, no. Que Déu ens estima a tots i, per tant, el manament que ens dona és que ens estimem també nosaltres. Perquè, evidentment, volem assemblar-nos al nostre Déu. I és en l'amor que ho farem. Ara bé, com viure aquest amor? Llavors, l'Església s'ha tingut d'anar organitzant i fer els seus projectes, no? Hi ha persones diferents en tota comunitat cristiana i en tota societat. Per tant, hi ha diferents problemàtiques, també. No és el mateix el que necessita un infant, així és que comença a obrir els ulls i el cor a la dimensió espiritual i religiosa, de lo que necessita, doncs, per exemple, una persona gran, jubilada o impedida que està a casa seva. Cadascú necessita algunes coses. No el mateix el que necessita un jove ple d'energia, doncs, d'uns pares que es preocupen per educar els seus fills. I aquí hi ha, doncs, els projectes pastorals. I aquí sí que nosaltres entrem en tot el que suposa no màrqueting, sinó graduació d'objectius i de conceptes. El principal és que la paraula de Déu arribi a tothom perquè tothom pugui viure-la i pugui estimar. Llavors, doncs, quin és l'estil? L'estil és el del bon pastor. I en l'Evangeli, doncs, sentirem com, per exemple, Jesús ens parla. Diu, jo sóc la porta. Un en una casa hi entra per la porta. Si entra per la finestra, malament. Vol dir que aquest va d'estranquis. Clar. Jesús no fa servir la cosa de la finestra, però diu, el que salta la tanca, diu, ep, aquest és un lladre. Per tant, compte. Anem amb totes les de la llei, no? Anem així a cos obert de dir, uita, vinc a oferir-vos una manera de viure. No vinc amb subterfugis, amb estratègies, a veure si puc vendre la moto. No vull enredar a ningú. Vull oferir una cosa, i qui vulgui que em segueixi. Aquesta és la manera de ser de Jesús. Ara Jesús s'adreça a tothom, va a tothom, i coneix a la gent. Per això, doncs, el senyor bisbe, en les paraules que ens ha donat, ell va dient com ha de ser això, aquesta nostra manera d'actuar i de viure. Primera cosa que diu, conèixer les persones. Diu, el bon pastor crida les ovelles així, per el seu nom. Jo no sé si els pastors han posat un nom a cada ovella, no? Però si en tenen gaire serà difícil. Però es veu que en el temps de Jesús tenien com una mena de pàrquing d'ovelles, per dir-ho així. Els pastors al vespre tornaven i tancaven totes les ovelles en un mateix corral. I al dematí, quan sortien, amb la seva veu, o amb el xiulet, o amb el que sigui, les seves hi anaven, i les altres no. Cadascú coneixia les seves. Cadascú no havien d'anar a triar a veure què portaven penjat a l'orella, com ara veiem en els ramats de vaques i coses així, no? A veure quin número porten. Sinó que coneixien la seva veu. I Jesús fa servir aquesta cosa per anomenar. Diu, a veure, primer de tot, el pastor ha de conèixer la gent. Ha de ser una persona propera. Parla també de la proximitat, el senyor bisbe. O sigui que jo penso que difícilment un bisbe pot sentir-se pastor d'un bisbat si no coneix totes les parròquies, si no ha estat a totes. El Sant Pare, recordo que aquest papa Francesc ens ha fumut cada susto a tots, però vaja, però també ens ha sorprès amb coses molt maques, no? Va dir primer de tot, ep, sóc el bisbe de Roma, eh? Per tant, abans que Sant Pare, sóc bisbe de Roma. I els primers dies se'ls hi va escapar i van anar a veure, doncs, alguna parròquia, algun centre d'acollida d'allà de Roma. Diu, és que sóc el bisbe d'aquí. És que he de conèixer la gent d'aquí. Després també ens ha fet veure que com a bisbe de Roma té l'encàrrec de ser una mica el centre, el coordinador, el que representa la unitat de tot el món, i per això ha anat a veure gent de diferents llocs, i llocs pobres. També ha anat amb els importants, perquè també els hi ha dit les coses clares, eh? Qui s'atreviria a dir en el cor d'Europa, de dir, el sistema capitalista mata? I el Sant Pare ho ha fet. Aquest sistema que tenim organitzat mata a la gent, perquè condemna gent a la pobresa, a la misèria, i això porta doncs, a que hi hagi gent que perdi la vida. Ell també els hi ha dit. Però també ha estat a Lampedusa, també ha estat doncs, en llocs així ben a prop de la gent que patia, i ara l'últim viatge que va fer a Egipte, vull dir, en un moment en què hi havia veritablement perill, i ell va dir, no, res de cotxes blindats ni res. Vaig a Egipte, vaig a abraçar aquests germans que s'ho estan passant molt malament. O sigui que la proximitat del pastor. El pastor coneix les ovelles, les veu, les coneix, veu quina va coixa, veu quina ha d'ajudar, veu... El pastor està a prop. Penso una mica, doncs, amb la feina també dels capellans. Jo penso que no es pot portar una parròquia per internet.
I a qui ho fa?
No diré que ho fa, sí, però de vegades jo amb algun company capellà li he tirat en cara de dir, com pots tu portar aquestes parròquies que t'han adjudicat, diguem-ne, anant cada dia doncs, a dormir a 50 quilòmetres o més de distància? Per què no et quedes en el poble? Per què no vius en el poble? Per què no dorms en el poble? Oh, és que estic més bé. Sí, és clar, però... Sí, algun... Vull dir, no es pot ser rector d'una parròquia deixant senzillament un número de telèfon mòbil plantat a la porta. Penso que ha d'haver-hi aquesta proximitat.
Però quan toca alguna parròquia per allà, crec que és l'Empordà o aquesta zona, on sí. Te toca més d'una parròquia...
Sí, has de tenir el telèfon, difícil, el número penjat a la porta difícil, perquè tothom te pugui trobar.
Però vostè parla d'una, només quan és responsable d'una.
A veure, és que és molt diferent un Lloret d'un que tingui 7 o 8 o 10 parròquies, que si els assuma tots els habitants no arriba a una quarta part de Lloret, de vegades, no? És molt diferent. Però, tot i això... entenc que ha d'haver-hi aquesta proximitat. Proximitat a la gent, tant amb un Lloret, que pots passar anònim amb allò on te sigui, o sigui, aquí mig del carrer de Sant Pere, poques persones a vegades pots saludar, sinó que has d'anar obrint camí a cops de colze gairebé, no? Però, vull dir, però sí, aquesta proximitat, que la gent et pugui trobar, que puguis conèixer la gent, no caldrà conèixer-los a tots, perquè Lloret és un lloc de pas. Però, i la gent que està fixa aquí, i la gent que té les seves dificultats, i els que estan, doncs, en l'hospital, en l'asil, la gent que... Els has d'intentar a ser-hi, anar-los a veure. Has de ser-hi a prop, que coneguin la teva veu, diu. Per tant, sembla que és molt important aquesta imatge de portar una parròquia des de la proximitat. Clar, també podem arribar a un punt de dir, veure, la parròquia de Lloret té 40.000 feligresos. No, només faltaria. Menys mal que no els té.
Esclar. Ara es contradiu.
No.
Ja li agradaria tenir tots els 40.000.
Han de ja. I no sé pas com ho faria, eh?
Doncs, a veure...
No, perquè, a veure, un Lloret
no,
és...
No tancant la parròquia ni al migdia, ni a la nit.
Perdona, jo dormo amb el telèfon al costat, de l'orella. I encara que sigui sort, quan troco el telèfon a les 2 de la matinada, el sento, I, a veure...
S'ha trobat en algun cas?
Sí. Sí.
D'un feligrès que necessitava...
Una família que a les 2 de la matinada em truquen, que l'avi s'està morint, i jo, doncs, aixecar-me i anar a donar-li el sacrament de l'unció dels malalts.
Sí, senyor.
Aquí a Lloret potser només una vegada, però en altres parròquies sí que ho havia fet altres vegades, vull dir, està localitzable, està així atent. No, però el que volia dir és una altra cosa. No es pot pensar una parròquia com una comunitat cristiana de 40.000 habitants. Primer de tot perquè no tots són cristians. I cal respectar aquesta pluralitat. Segon, molts són cristians senzillament perquè els van batejar els seus pares, però ells no han seguit aquest camí. I cal respectar també aquesta llibertat. Jo el que més aviat demano és poder estar a prop, poder conèixer, poder estar al servei dels que sí tenen ganes de seguir. Dels que sí tenen aquesta opció de dir jo vull formar part d'aquesta comunitat. Jo vull sentir aquesta paraula de Déu i el comentari i la catequesis i la vida dels sacraments. Vull dir, tot això, llavors que en aquestes persones sí pugui jo estar-hi atent. Perquè, és clar, el bon pastor és el que condueix les ovelles a bons pasturatges. I el senyor bisbe, a les seves paraules, es deia i aquí hi ha un menjar que és indispensable, que és Jesús. O sigui, la parròquia no és una organitzadora de concerts, ni de colònies, ni de coses així. I són, però no és aquesta la finalitat. La finalitat és evangelitzar. Per tant, donar a conèixer l'Evangeli, donar a conèixer la Bona Nova, donar a conèixer Jesús. Moltes vegades, a través d'unes activitats infantils, de colònies o de casals, pots anar educant aquestes coses, sí, però no és la finalitat principal. Algunes vegades pots utilitzar la nau de l'església com a auditori i fer-hi un concert, sí, però no és aquesta la seva finalitat. Sí que és finalitat arribar al cor de les persones. Sí que és finalitat, doncs, per exemple, anar creant tota una cultura, perquè on hi ha cultura hi ha més sensibilitat i qui és sensible també viurà més la dimensió espiritual de les persones. I, per tant, és una pre-evangelització, en diríem. Ara m'estic ficant en lios, potser en termes molt així. Però vull dir, entendre, no?, que la parròquia ha de formar comunitat. I dintre de la comunitat sí que ens hem de conèixer tots. I hem de saber qui s'ho passa malament com per ajudar-lo i qui pot, doncs, aportar-nos tota la seva, els seus coneixements per enriquir els altres. I ens hem de poder agafar de les mans i junts resar el Pare Nostre, donar-nos la pau i combregar com per tenir vida i vida abundant. I això sí que és feina del bon pastor.
Aquesta és la feina pastoral.
Exacte, la pastoral és això, és tenir tot un... tenir uns, molt clar el que vols donar, tenir clar quin és l'objectiu i, és clar, el senyor bisbe, per exemple, cada any ens va fent uns plans pastorals, uns projectes, unes prioritats. Bé, sí, passa que en fa moltes de prioritats. I prioritats hauria de ser assenyalar-ne una o dues. I ell em fa, doncs, un llibre ple. Jo d'això algunes vegades li he rondinat de dir, assenyalem-ne una. Però llavors el que fem és nosaltres a la parròquia, al Consell Pastoral. A veure, què prioritzarem aquest any? Prioritzem, doncs, la intervenció dels pares en la catequesi dels infants? Vale, doncs, dediquem-nos a això. Prioritzem tal altra cosa, en la litúrgia, que quina cosa volem ressaltar, que la gent, doncs, pugui participar-hi més amb els cants, amb les respostes, o que introduïm unes explicacions, o que fem alguna xerrada sobre això, 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 altre. Llavors ja són aquestes actuacions. La pastoral és tot, és tota aquesta vida d'anar conduint. El senyor bisbe deia que tinguin vida i la vida ens vindrà per als sacraments, perquè Jesús és aquest bon pastor, és l'únic que ha donat la vida. I vinga, i aquest estil, deia del Sant Pare, el Sant Pare, a més de dir que volia que els pastors fessin olor d'ovella, també va dir molt clarament que no volia funcionaris darrere d'una taula, d'un despatx. No vol funcionaris. Vol persones entregades. Jesús no va obrir mai una agència. Jesús va dedicar-se a córrer camins, a recórrer pobles i anar, doncs, així, explicant. I llavors, doncs, esclar, el senyor bisbe ens diu: tot això heu de viure-ho a cada parròquia. Demana que se superi la fredor de la burocràcia.
De fet, tres grans vicis, que és el que ara li volia exposar. La fredor o la burocràcia, la incomunicació,
sí,
i la duresa.
Sí.
En quin context?
En quin context? Doncs en el context de què? Un podria dir, vinga, horari de despatx, de tal hora a tal altra. I estic aquí i qui vulgui alguna cosa que vingui. És molt burocràcia, això, no? En canvi, doncs, has d'intentar ser una cosa més així d'acostar-se a la gent, d'entendre, abans d'ahir, tenia jo despatx fins a la una. I sóc d'aquells que, quan toca la una, m'agrada anar a dinar. Doncs era la una i deu que sortia i em trobo amb dues mares que em venen amb les criatures. Dic, oi, aquestes hores, veniu. Oh, sí, que d'això, que d'allò altre... Però clar, jo vaig veure aquelles dues dones amb les criatures i els cotxets i tot allò, no els hi ha pas de dir, està tancat ja. Val, vinga, doncs a veure. Anem a veure com podem pujar amb els cotxets cap a dalt, perquè, esclar, tenim el despatx en el primer pis. Llavors ha d'haver-hi aquesta calidesa. I llavors diu alguna... Ai, ai, jo, tu, la teva cara, la tinc coneguda. De què ens coneixem, no? És a dir, intentar tot això. Sí, que la meva germana... I és com molt iguals amb la meva germana. I, ah, sí, ara, sé de què va. Val, doncs vinga, veniu, passeu. Bueno, doncs aquell dia vaig anar a dinar a les dues en comptes de la una. Però em sembla que és important que les persones se sentin acollides, ateses, trencar la fredor de la burocràcia, de dir, està tancat, torni un altre dia. Sembla que de vegades has de fer això. Recordo en algun poble que la gent no venia al despatx, però quan me trobaven al supermercat a comprar allà fent cua, allà m'encarregaven batejos i de tot. Ai, ara mossèn, ara que el veig, doncs miri, això altre. O, per exemple, venien a missa el diumenge i de vegades veies, ui, n'hi ha una parella que no els veig els altres diumenges, aquests deuen venir per casar-se. I sí, acabat la missa. O sigui, la gent busca més el contacte aquest directe.
Sí.
I mira, doncs és una... La incomunicació. De vegades, jo ho lligaria amb la duresa, d'allò de... Pum, les coses són així i prou. No. Comuniquem, expliquem.
Val.
Sapiguem anar raonant el que fem. No sé...
Avui en dia és una assignatura. Estem parlant en un món globalitzat on la comunicació és global i, en canvi, doncs, aquesta és una de les assignatures pendents de moltes entitats i persones.
Sí. El contacte personal, de persona a persona, atendre a la persona, tal com és. Clar, i cada escoltar cas per cas, persona per persona, buscar solució, no sé. Jo m'hi trobo, amb molta gent que et venen allà al despatx. A veure, què passa? Dius, parlem-ne. Ui, quin problema. Però busquem la solució. Perquè a vegades troben coses així, oh, i això, i ho vull per d'aquí 3 setmanes. Ostres, doncs haurem de fer hores extres. Val, doncs mira, doncs quedem tal dia, quedem tal altre, i farem hores extres. Però vull dir, és allò d'atendre a la persona, atendre... Esclar, a veure, jo no puc estar per tot arreu. Jo, llavors, quan algú em diu, he vingut i no l'he trobat, oh, senyal que no hi era. Si mentre estic parlant ara aquí a la mesura, ve algú a trucar a la porta, ja pot trucar fort, que no sortirà ningú. Per tant, enteneu-me que jo sóc molt humà i... Per sort, no puc estar a dos llocs alhora. Llavors, doncs, també una mica la gent sàpiga que hi ha uns horaris en els quals sí que me comprometo a ser-hi. I atendre'ls tant com pugui. Va, vinga.
Sempre podem...
Però llavors, explicar... Jo me sap molt de greu que n'he de donar un no. També fa pocs dies...
truco a una senyora, mira, és que el fotògraf aquell hem quedat i m'ha donat hora per d'aquí un any i mig, per tant, el setembre del 2018, per casar-me tal dia, tal hora. I dic, ah, molt bé, estupendo. Per tant, és el fotògraf que decideix quan us podeu casar, eh? Home, no, sí, sí, el meu que ho ha plantejat. I hi ha un, aquí a la parròquia. Dic, doncs, no podrà ser, perquè és un dissabte a la tarda. Ah, i no pot ser dissabte a la tarda? Dic, oh, és que tenim misses. Diu, ah, oh, fan misses? Clar. Dic, sí, és que és la cosa principal per la qual tenim una església aquí, eh? Per trobar-nos i els dissabtes i diumenges a celebrar la missa. Oh, però és que jo no m'estic aquest dia i tot això. Bé, clar, diu el senyor bisbe, no rebaixeu el llistó. No es tracten aquí de vinga. Ah, ho vols així? Doncs, no. No. Però cal explicar-ho. Un dissabte, sobretot un primer dissabte de mes, jo tinc missa a les 5 en l'hospital, a les 6 a la parròquia i a les 8 a la parròquia. Per tant, ho sento. Si és un dissabte, busqueu-ho migdia. Però els hi explico el per què. És que no puc. Ah, bueno, i si és un moment entre la missa d'aquesta i l'altra, dic, no, no, perquè les núvies no són mai puntuals. I llavors no vull fer anar malament els horaris de les misses. Bé, però que m'hi he trobat algunes vegades, no? Diumenge passat va haver, entre rocieros i les benediccions dels cavalls i batejos, va haver-hi una aglomeració de gent impressionant, i em va saber greu que, esclar, alguns van tenir d'esperar-se. Intento raonar-ho. On venen uns que em diuen, mira, haurien de batejar la nena perquè ara ve la padrina de fora i tot això. Ah, molt bé. Quan, ja ara, ah sí, bueno, a veure la nena, quants anys té? 8 anys. Dic, 8 anys? I ara em veniu amb presses? 8 anys que, sí, és que no trobàvem el moment. Oh, i tant que no l'heu trobat el moment. Ja ho veig, ja. Dic, no, 8, tenim unes normes, eh? Una cosa és que migueu amb un nadó que el porteu en braços vosaltres i va, bategem-lo, preparem els pares amb una xerrada, i però una nena de 8 anys, pel mort de Déu...
Ara ja no li vindrà d'aquí.
Ha de fer... No, a més és que està manat a dintre del nostre bisbat que faci tot el procés de catequesis, com els nanos de la primera comunió. I això, doncs així. Haguéssiu vingut al setembre, haguéssim dit, vinga, va, doncs aprofitem tot aquest curs, però és que em veniu just ara que acabem d'acabar la catequesis. I anem de cares a l'estiu, ara les comunions i tot això. Raonar. No és no perquè jo em dono la gana, sinó perquè hi ha una manera de fer, i aquesta manera de fer està pensada, i aquesta manera de fer té uns objectius, i no vull saltar-me-la. Per això, senyor bisbe, m'ha agradat molt que hi posés, ei, no rebaixar el llistó, eh? Mm-hmm.
Jo, en lloc de la duresa, jo utilitzaria la paraula el respecte, perquè cal ser respectuós els uns sí. amb els altres,
sí,
eh?
Sí. Sí, sí.
Perquè és qüestió de respecte.
De vegades jo m'he de mossegar la llengua perquè vull dir, ai, no, això no ho havies d'haver dit, eh? Allò de dir, ei, és el fotògraf el que mana. Però és una mica la meva, el meu tarannà irònic, de vegades, no?
Ui, com és clar, més català.
D'anar dient les coses, que sé que de vegades he fet enfadar amb algú, li demano perdó, però mira, és la meva ironia que em surt així, espontània.
Acabem.
Acabem, doncs, bona Pasqua, i un detallet només és que confirmació de gent adulta, o sigui, de més grans de 18 o 20 anys. El proper dia 4 de juny, que és la diada de Pentecosta, en la catedral de Girona hi ha la confirmació dels adults. I d'aquí Lloret hi ha una senyora que es vol confirmar. Ho dic per si n'hi ha algun altre que diu, ah, mira, sí, perquè si he d'esperar 2 anys més quan vingui el bisbe a confirmar els nanos, no, doncs hi ha aquesta possibilitat. Podem fer una preparació adequada i anar a confirmar-se el 4 de juny, diada de Pentecosta, a la catedral de Girona.
Molt bé. Doncs queda dit que es posin en contacte amb vostè.
I tant.
I així poden encaixar agendes. Mossèn Josep Maria Castellà és el rector de la parròquia de Lloret de Mar. Un dissabte més, un plaer haver-lo tingut aquí amb nosaltres.
Gràcies a tots per escoltar.
I bon dia.
Bon dia.